I aquest matí hem volgut conèixer, i per això també reclama l'ajuda del Nadal, de l'Osada i del Nacho Martín Blanco, com viuen tot el que està passant aquests dies musulmans que viuen aquí a Catalunya, i en especial catalans que s'han convertit a l'islam. Per això hem convidat d'una banda el Shakir El Homrani. Ho he dit bé o no?
Sí.
Ui, ho has dit un sí sostingut.
Ho has dit bé a la segona.
Abans no. Shakir El Homrani, que és sociòleg, diputat de Junts pel Sí, fill d'una parella d'immigrants procedents del Marroc. Bon dia, eh?
Bon dia.
Moltes gràcies. També saludem l'Anna Roca. No, perdó, l'Anna Roca, encara no tenim. La Carlos Bartolomé, que és un català que es va convertir a l'islam després de casar-se amb una marroquina. Bon dia, Carlos.
Bon dia.
I moltes gràcies. Per començar, què us sembla tot el que s'està dient aquests dies? Us sentiu, en certa manera, criminalitzats pel fet de ser d'on sou o d'haver-vos convertit a l'islam?
Jo, personalment, no, la veritat. Perquè jo considero que els terroristes són terroristes, tant si són musulmans, bascos, el que sigui. Es té que separar el que és l'islam del terrorisme, això sempre ho he dit. I amb el conjunt dels meus coneguts els hi dic ben clar. Dic que aquesta gent no són musulmans, són terroristes. I prou.
Jo crec que estem davant d'una situació bastant complexa i un dels objectius que crec que busquen aquesta gent és situar la diana als musulmans europeus o a les persones d'origen musulmà a Europa. I jo crec que hem de ser molt conscients de que busquen això, de que busquen trencar i trencar amb una lògica que permeti tenir més capacitat de captació. També, en certa manera, així poden tenir més capacitat de captació. I crec que estem davant d'un fet que ens ha de portar a reflexionar de com actuem davant de moltes realitats que sembla mentida que se'ls demani a les comunitats musulmanes a Europa que s'hagin de posicionar en contra. Dius, quan se'ls demana que s'hagin de posicionar en contra, en certa manera se'ls està dient que són responsables d'algú. I jo crec que aquesta reflexió l'hem de fer, perquè aquesta gent no representa l'islam, no representa la religió, són un grup terrorista que va més enllà del que és un grup clàssic terrorista, i si tots tenim clar que no representa una religió i no representa a la gent que té aquesta fe, hem de començar a mesurar de quina manera demanem a la gent que es posicioni, perquè si els estem demanant un posicionament directe, en certa manera els estem fent responsables.
Per exemple, tu et sents observat aquests darrers dies?
No, jo no em sento observat, però sí que sóc conscient de que hi ha una realitat, de que ara mateix la gent que té un origen o que té una creença, per desgràcia, ara mateix està a la diana. Sembla que siguin els responsables. I això ens ha de portar a reflexionar com ha passat el que ha passat. És a dir, jo crec que aquest matí que s'ha fet públic els orígens de part dels terroristes, etc., el que ens ha de fer reflexionar és en què hem fallat, en polítiques de cohesió, en polítiques d'igualtat d'oportunitat, perquè gent que està en la meva mateixa situació, és a dir, gent que ha nascut aquí, que els seus pares van fer el procés d'immigració i que han nascut aquí, que són l'anomenada segona generació. Jo sempre he sigut molt crític amb el concepte d'immigrant de segona o de tercera generació, perquè eternitzem el concepte. Dius,
clar,
com ha arribat a situar-se això? I jo crec que aquí no hi ha un problema de fe, de religió, sinó hi ha un problema de cohesió social, hi ha un problema d'anihilisme, crec que
sí.
L'estat islàmic representa...
La paraula que avui l'aigua, un excel·lent article al País de l'Aia McEwan parla d'anihilisme.
Sí, sí, és un... I de quina manera no hem donat respostes per evitar aquesta situació. I en aquest cas hi ha casos encara més excepcionals. Vull dir, la setmana passada, finals de setmana, cap de setmana, també sortia el tema de que si l'exèrcit estadounidense havia eliminat a John el jihadista. També ens ha de reflexionar que és un nihilisme que atrau fins i tot a gent que en el seu moment no som d'origen, no eren musulmans, que han fet... és a dir, va més enllà d'una qüestió d'una religió. Jo crec que és una manera d'entendre la societat i un problema de cohesió que hem tingut, i especialment en alguns barris, a Bèlgica, a França... És una situació respecte a igualtat d'oportunitats.
Ara comentava el comissari Tapero, que jo m'he quedat al·lucinant, que és que hi ha determinats barris de París i determinats barris de Brussel·les, o la policia no hi pot entrar. Cosa que, per exemple, aquí no passa, com ens explicava ell. El Carles, a tu sempre t'havia cridat l'atenció l'islam.
Sí.
I et vas acabar convertint després de casar-te amb la teva dona, que és musulmana.
Exacte.
Què és el que et crida l'atenció especialment, a diferència del cristianisme, per fer la conversió?
Jo sempre havia cregut en el destí. Sempre. I quan estava estudiant a l'institut, allò que t'ensenyen les religions, va ensenyar l'islam, el budaïsme, el judaïsme, totes. I l'islam sempre m'havia cridat. Va ser arran de conèixer la meva dona, que la meva dona era musulmana, però no practicant, perquè és que jo sempre dic que aquí tots són catòlics perquè ens han batejat, però no tots són catòlics practicants, el qual no vol dir que perquè hagis nascut al Marroc has de ser musulmà. Sí, doncs clar, conèixer-la amb ella, em va començar a cridar la cosa, tal, i vaig començar a indagar més, a indagar amb els cinc pilars, amb tot. I va ser quan vaig fer el pas. Arran de jo fer el pas és quan ella va tornar un altre cop pues, a resar, o sigui, a seguir practicant. És que jo sempre... No és que ella em convertís en mi, jo la vaig convertir en ella, més ben dit.
Tu la vas convertir en ella. Et dius Carlos.
Carles.
Et dius Carles.
Sí.
No has adoptat cap nom...
Sí, Mustafa. Jo, o sigui, de cara a l'islam soc Mustafa. El que passa que si aquí em dic Mustafa Bartolomé, em miren amb una cara que... Jo si fico el currículum Mustafa Bartolomé, sé que no trobaré feina enlloc. Amb el qual, al Marroc soc Mustafa, i Carles, si no passa res, però aquí només puc ser Carles.
Fins a quin punt seguiu el que diu el Corà?
Jo segueixo el signe... perdó, jo segueixo les cinc oracions al dia, el Ramadan, el Saga, tot, o sigui. No vull... No, aviam, jo sabia com mateix. El Corà no és un estil de vida. O sigui, són unes normes, però no es té que malinterpretar. Tu tens allà unes normes per seguir, el qual no pot voler que sigui el peor de la lletra. És la teva forma de viure. Viure amb humilitat, portar-te bé amb tothom... Perquè tinguis una idea, si jo trobo un jueu que li passa alguna cosa, jo l'ajudaré, sóc el primer a ajudar-lo. Si no hi ha cap problema, o sigui, jo em porto bé amb tothom.
Hi ha un paper que s'està posant molt en quarantena, que és el dels imams. Ara fa uns moments el comissari Trapero ha dit que han augmentat fins a 80 les mesquites salafistes que hi ha a Catalunya. I ell també posava, en parèntesi, dient, escolta'm, que siguin salafistes no vol dir que siguin terroristes. Però se'ls ha donat el paper que correspon o ens estem equivocant amb els imams?
Hi ha una qüestió. La primera és, quan donem el caràcter de representant de tota una comunitat a líders religiosos, aquí, per això, en qualsevol àmbit, ens hauríem de fer mirar, entre cometes. I després hi ha hagut va haver un debat en aquest país, i han passat 10, 15 anys, que era el debat sobre les mesquites, i s'ha continuat, però ha baixat una miqueta sobre el paper de les mesquites, grans mesquites, petites mesquites de barri. Jo crec que en molts casos ha fet por les petites mesquites de barri quan tenen molt més paper de generar i de coneixement entorn del seu entorn que les grans mesquites finançades per qui estan finançades. És a dir, segurament hi ha hagut una por a la situació de la petita mesquita de barri en el qual l'imam habitualment és més una persona de la comunitat que coneix molt clarament aquell àmbit, aquell entorn, i es va voler impulsar perquè feia por més les grans mesquites, un exemple és la de la M30, que estan molt més separades de la realitat diària dels creients que hi van. I aquesta és una reflexió que en el moment s'han de
fer. Et consta si es fomenta el radicalisme a les mesquites de Catalunya?
A mi no em consta. Que ens podem trobar en situacions, i tots coneixem la situació d'una part del Camp de Tarragona, on sí que hi ha hagut allò, denúncies dels imams, però en general les mesquites no es fa. No, les mesquites no és l'àmbit pel qual arriba estat islàmic a molt jove, sinó és precisament un altre àmbit, és l'àmbit de les xarxes, és un àmbit que va molt més separat del que és la mesquita. Aquí, al final, acabem confonent aquestes realitats de l'estat islàmic, que té uns interessos i té una manera de treballar que ens hem de reflexionar perquè atempta contra els valors bàsics. És a dir, a mi el que em preocupa ara mateix és que ells tenen molt clar que l'altra cara de la violència és la por. I que per guanyar en el seu relat, si aconsegueixen... que canviem entorn dels valors que ens han fet forts com a societat i són valors entorn de la llibertat, de la cohesió social, si ells aconsegueixen fer forat entorn d'aquests valors, estan aconseguint guanyar el relat. I aquest guanyar el relat és la islamofòbia, aquest guanyar el relat és ficar en el punt de mira les mesquites quan dius no, no, si és que ho estan fent per les xarxes. Sí, la manera de captar ho estan fent per les xarxes, perquè no és una captació religiosa. Aquesta gent no representen una religió, representen una altra sèrie d'interessos. I jo crec que, en certa manera, aquest punt de guanyar el relat, de situar la islamofòbia i de situar aquest problema entorn de la religió, és una primera victòria entorn del relat. Abans, ara ho comentava un dels companys que teníeu a la tertúlia, els refugiats no són culpables. Dius, que haguem de reforçar aquesta idea és atemptar contra els valors que hem tingut com a societat, i és això el que ens ha de fer reflexionar. És a dir, tenen la capacitat fins i tot d'atemptar-nos contra un valor que hem tingut com a societat, les societats europees...
Però fixa't en un detall que comentava. Jo em faig dir Carlos aquí, perquè em dic Carlos aquí, però quan vaig al Marroc em faig dir Mustafa. Perquè aquí, si em dic Mustafa Bartolomé, no trobo feina. Per tant, tu, que et dius, i no t'has hagut de canviar el nom, Shakira Lomani, has tingut problemes aquí per dir-te com et dius?
Home, jo sóc conscient de que tenim... però aquest no ve d'Estat Islàmic. És un problema de cohesió social i de discriminació i de justícia. Que per llogar un pis una persona amb altres orígens té més dificultats que una persona originàriament indígena, entre cometes, és una realitat que tenim. Jo, per ara, no he tingut problemes. A vegades em fa reflexionar si els meus fills tindran problemes davant d'això, perquè anem eternitzant aquestes qüestions. Però sí que és una realitat, és molt més complexa la inserció laboral, és molt més complexa l'emancipació i el lloguer d'un habitatge, perquè hi ha situacions de discriminació que és les que hem d'evitar, perquè aquestes és la que permeten certes captacions. És a dir, que un nano que té 30 anys, que ha nascut a Brussel·les, que s'ha educat en el sistema educatiu belga, acabi fent el que acaba fent, el que t'explica és que hem de continuar treballant en les vies de cohesió social i que alguna cosa ha fallat entorn d'això. Si no, no aniria cap allà.
Aviam, en Rafael Nadal, en Ton Lozada, en Nacho Martín Blanco, si algú ha de fer alguna pregunta, endavant. Rafael.
No, jo el que deia abans al començament de l'altra tertúlia, diguem-ne, si no, sí. Que jo crec que hi ha eixos molt diferents i que hauríem d'intentar fer discussions separades del tema del terrorisme en concret, que jo crec que té unes anàlisis concretes. Ja sabem que tot s'interrelaciona permanentment, no? Però la geopolítica, la diplomàcia, la guerra síria, aquest és un altre pla de discussió, i després hi ha el de les polítiques socials i el de la cohesió social. Jo crec que aquí el drama més gran que tenim és que, efectivament, i que sobretot aquest és més gran a França, on hi ha una quantitat d'una població musulmana enorme, que segurament té poques discriminacions en unes edats més joves, diguem, en el seu accés a l'educació, en el seu accés a la sanitat, però que quan arriba el moment de l'accés al mercat laboral, la marginació és absoluta, i diguem, i això està absolutament constatat a nivell estadístic, no? Podries dir, hi ha una gran quantitat de joves que es van formant, que arriben a una formació homologable a la de tots els seus companys d'altres orígens, si en volem dir així, però que quan arriben a competir pel mercat laboral saben que sempre tenen les de perdre, i aquest és un tema que si no es resol podem mirar-ho com vulguem, però gent que no és d'aquí ni és d'allà no es pot acceptar, i a més gent que al final tots hem d'entendre que són d'on són, han nascut on han nascut, podem dir com vulguem, primera generació, segona, tercera, podem eliminar el terme immigració, perquè efectivament quan un ha nascut on ha nascut, doncs és d'allà, però aquest és un tema que no està resolt de cap manera, i que, per tant, jo crec que s'ha d'aprofundir molt més en la legislació antidiscriminació, s'ha de ser molt més dur. Jo ja n'hem parlat altres vegades aquí, soc molt més partidari de que Europa faci les coses diferent a nivell d'actuació internacional, però que, en canvi, a nivell intern també ha de tenir molt clar, ha de ser molt més exigent en el respecte a les legislacions i a les tradicions, diguem, que hem anat guanyant amb el pas dels anys, però en canvi ha de ser absolutament implacable també en la no discriminació i en la defensa i en la promoció de lleis que impedeixen la discriminació.
Nacho i Anton Lozada. Nacho.
Sí, d'acord amb el que dius, Rafael, però jo crec que en definitiva molta de la gent que ha vingut a Europa de països àrabs, precisament el que ve buscant és els valors dels quals parlava el convidat, valors de llibertat, d'igualtat, de cohesió social, deia ell, en tot cas, de tolerància. I jo crec que aquí aquesta gent que ha vingut de fora ha trobat en línies generals aquests valors i el seu desig és quedar-se aquí i quedar-se doncs, tenint els drets que els hi permeten tenir els estats de dret d'Europa, l'estat de benestar d'Europa. Per tant, en línies generals, jo no crec que puguem... És evident que sempre hem de ser autocrítics i considerar doncs, que es pot millorar, però crec que no... equivocaríem l'anàlisi o equivocaríem el judici si ara situéssim la culpabilitat de la situació que s'està produint o repartíssim culpabilitats de forma equidistant. Jo crec que és evident que hi ha un fenomen de terrorisme islamista que, per descomptat, no es pot vincular necessàriament amb l'islam, perquè és obvi que la majoria de les víctimes que fan els islamistes són islàmics, són gent de creença musulmana, per tant, aquest és el primer punt que s'ha de tenir en compte. Molta d'aquesta gent viu perfectament integrada aquí, però compte, hi ha un fenomen que és un fenomen que no només afecta a la gent de famílies de tradició musulmana, siguin o no practicants, però que en tot cas de tradició musulmana, que és un fenomen, diguem-ne, de falta de laxitud dels valors, de laxitud de les creences, si vols, que això fa que gent de famílies musulmanes que potser havien perdut la pràctica, la tradició, i que avui dia ja no eren ni practicants, doncs s'hagin vist atrets per una religió en forma d'ideologia que és exactament el que és l'estat islàmic.
Doncs ja d'alguna manera ja estem barrejant els plans d'altra vegada, no? Jo sempre sóc absolutament contrari a l'autoculpabilització aquesta. Jo crec que la persona que s'aixeca cada matí a les 6 del matí per anar a treballar, no li pots dir sobre quan passen coses com les de París, i a més això és culpa teva, perquè això és absolutament injust. I ara parlava d'una altra cosa, parlava no de gent que ha vingut aquí, sinó gent que és d'aquí, que comencen a haver-hi ja centenars de milers a les nostres ciutats i que realment es troben amb una discriminació claríssima a l'hora dels... I són dos plans absolutament diferents, no té res a veure. Jo sóc dels que crec que hem de defensar molt més les conquestes, i podríem fer una discussió sobre la religió. Jo aquests dies estic sentint gent que diu que necessitaríem visualitzar més les mesquites, acceptar més la seva presència, la seva força davant de la societat, i aquesta és una discussió que podem afrontar d'una altra manera, perquè això es produeix en un moment de retirada de l'Església Catòlica molt clarament de la nostra vida pública, empesa per una voluntat militant de la política que vol que això no es produeixi, i per tant això fa molt difícil l'altra reclamació, que s'ha de produir un pacte, perquè el que no pot ser és que es retiri una religió perquè n'entri una altra. Tot això són discussions que podríem anar tinguent, però ara jo plantejava una cosa, que és el tema de la cohesió social que ell havia obert, i és una cosa que hem de tenir també molt clara. És a dir, tu no pots tenir centenars de milers de ciutadans espanyols, francesos, belgues, italians, que quan arriben al mercat laboral saben que purament per cognom no tindran cap possibilitat d'accedir al mercat.
Anton, aquesta és una discussió que hem d'acceptar. Anton, no? Anton.
Bueno, es que yo tengo que reconocer que no, que llevo unas cuantas horas superado por los acontecimientos. Entonces hay algunas cosas que me llaman la atención y seguramente son cosas mías y no tienen mayor importancia, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, la urgencia con la que se ha declarado una guerra, ¿no? Y con la que salen todos los mandatarios a decirnos que, bueno, puede haber otra acción terrorista en cualquier momento y en cualquier lugar, y la absoluta tranquilidad con la que se reúnen para seguir haciendo la política que han hecho hasta ahora, es decir, nada, ¿no? Es decir, una cierta contradicción entre esta especie de alarma general en la que nos hemos instalado y ver al G20 ahí tranquilamente reunido discutiendo sus cuestiones de geopolítica y estrategia, que si Rusia, que si Siria, que si la salida al mar. No sé, hay una contradicción ahí que a mí no me acaba de cuadrar, ¿no? Pues hay un segundo elemento que me llama mucho la atención, ¿no? Que es que decía ahora Rafael Nadal, no lo podemos decir al oyente que va a las 6 de la mañana a trabajar que la culpa es suya, ¿no? Pero parece que sí se lo podemos decir a la gente que muere en Siria, o que muere en Irak, o que muere en Afganistán, ¿no? Hay un cierto discurso, lo cual parece que nosotros no nos lo merecemos, pero ellos sí. ellos sí, porque toleran dictadores, porque son, siguen una religión que, según dice mucha gente mucho más inteligente que yo, es incompatible con la democracia, como lo fue el cristianismo durante...
Yo no lo decía durante, en este sentido, no, Antón, lo digo por ti. Podemos decir que no se lo merecen ni unos ni otros, sí, cada
pero
uno
no lo decimos,
en
pero
su
no,
momento.
Sí, pero no lo decimos.
Sí, pero Antón,
no,
fíjate aquí
no,
también...
Vamos, los muertos...
Un paréntesis solo, también no sé si acabo de estar de acuerdo en que estos días, por ejemplo, la gente que se ponía una bandera francesa en el avatar de Twitter y tal, había mucha gente que decía, oh, pero no pusiste el de Bagdad, no pusiste el de Moscú, no pusiste el de Beirut. Digo, bueno, al final tú tampoco, o sea, también tiene una lógica que uno se preocupe por los temas de proximidad y no tanto de los de lejanía, pero yo creo que si hacemos un análisis...
Hablamos de culpabilizar.
Vale, pero si hacemos este análisis, entonces, en la parte previa, Antón, de Tertuleo, sí. Primero que he dicho es, oye, podemos hablar del tema geoestratégico y si hablamos de Siria y de Irak, vamos a ser muy contundentes porque todavía no entiendo qué coño hemos ido a hacer allí para acabar, digamos, colapsando los estados, ¿no?
Pero para la libertad y la democracia, la gente que muere en una bomba en París como la gente que muere en una bomba en Bagdad. Pero la democracia está igual de amenazada en un sitio que en otro. El problema es que a mí me llama la atención con qué facilidad todo esto se conecta con una cuestión religiosa y, sin embargo, no se conecta con tanta facilidad con el elemento que sí es común, que es la falta de democracia. ¿Y hasta qué punto estamos recogiendo en buena medida lo que se ha sembrado durante muchos años, donde por determinados condicionamientos geopolíticos y estratégicos hemos preferido tener a nuestros dictadores y no promover la democracia? No sé si en Siria estaría pasando lo que está pasando ahora mismo, si Siria en su momento se hubiera derivado hacia la democracia o se la hubiera ayudado a derivar hacia la democracia, o todo lo que sucedió después de la primavera árabe, ¿no? Entonces, no deja de llamarme, porque me da la sensación de que mucha de la gente que murió este fin de semana en París murió no porque fuera cristiana o católica o protestante, sino porque le gustaba tomar un café en una terraza, le gustaba el fútbol o le gustaba el rock and roll. Entonces, me llama mucho la atención la facilidad con la que todo esto se convierte en una cuestión religiosa, cuando yo creo que la cuestión religiosa es simplemente la coartada.
No, y...
La coartada que se busca para captar determinados adeptos, que por cierto, es cierto, la mayoría de ellos me da la sensación de que se capta más en las redes sociales, en internet, que en las mezquitas, o por lo menos eso es lo que nos llega, ¿no? Y hay una tercera cuestión, y ya termino muy rápido, que me llama mucho la atención, que es que hay un patrón que se repite, ¿no? Que siempre hay un perfil que se repite mucho, que es gente que muchas veces proviene de la delincuencia común, gente que está fichada, gente que está bajo vigilancia, pero que gente de alguna manera consigue escapar al sistema de vigilancia, ¿no? Al sistema de prevención, o la guerra de inteligencia, al contraespionaje, o como se le quiera llamar, ¿no? Sin embargo, en lugar de revisar todos esos sistemas, lo que hacemos inmediatamente es cambiar las leyes para seguir reduciendo y recortando libertades y derechos, ¿no? Yo creo que esta gente pudo actuar como actuó, no porque ningún juez los dejara en libertad en defensa de sus derechos constitucionales, o porque la ley o no hubiera, sino posiblemente no había nadie para seguirlos y para vigilarlos. Y ese es un debate que tampoco se plantea. Hay cosas que se pueden evitar.
Ha parlat Antón Losada, al costat d'avui de Rafael Nadal i Nacho Martín Blanco, i deixeu-me que demaneu la paraula al Shakir Rani. Recordeu que és sociòleg, que és diputat de Junts pel Sí, és català, fill d'una parella d'immigrants procedent del Marroc. Em permets un moment?
Sí.
Ara mateix.
Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902-197-197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.
Seguim amb Squats 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.
Segueix Sinking en les ofertes Sinking de Hyundai, perquè les ampliem fins al 30 de novembre en tota la gamma, amb descomptes de fins a 5.000 euros. No pagues fins d'aquí a 5 mesos i amb els avantatges del Sinking de sempre. Finançat amb Santander Consumer EFC fins al 30 de l'11 del 2015. Hyundai.
El primer pas, el primer petó, la universitat, l'anell, l'embaràs, el cotxe, els 25 anys junts, el viatge, un net, la jubilació...
La vida no són quatre dies. Assessora't a Catalunya Caixa i fes-te un pla de pensions o traspassa'l i et donem un 3%. Catalunya Caixa, Grup BBVA.
rentar el cotxe de canviar la feina. Te n'has adonat que poc que costa ser feliç? Nosaltres sí. Per això a MediaMarkt tenim totes les ofertes, serveis i solucions que necessites perquè la teva compra sigui tan feliç com sigui possible. Ser feliç costa molt poc. MediaMarkt.
EAE Business School, una de les 30 millors escoles de negocis del món, compromesa en el desenvolupament dels futurs líders empresarials. Good sensations, good decisions. EAE Business School. Informa't dels nostres màsters a eae.es.
Hola, sóc Pau Gasol i vull explicar-vos que els clients de Popular tenim un pla. No pagar comissions d'administració i manteniment. Estalviar en llum, telèfon, gasolina, compres, viatges... i gaudir de serveis i experiències personalitzades. T'hi apuntes?
Popular. Tenim un pla.
Torna a Orígens, la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya el 21 i el 22 de novembre a Olot.
Amb demostracions de cuina en directe amb els xefs de primer nivell, tast i venda dels millors aliments de qualitat, tallers pels més petits, concursos...
Recorda-ho, el 21 i el 22 de novembre, Orígens t'espera a la Garrotxa.
Més info a firaorigens.cat, 100% Olot.
Estic esgotada d'estudiar. La meva memòria ja no dona per més.
Ai, aquesta memòria. The Memory. Has d'aprendre The Memory. Amb The Memory tindràs una memòria? Recorda-ho. Ajuda la teva memòria amb The Memory. Consulta-ho amb el farmacèutic.
Atrevívete! Perquè si estrenes cotxe, amb 9-9 de Verti per l'assegurança pagues la meitat. Verti Pones. Assegurances per gent desperta.
Bé, prepararem el sopar. Maria Filla, obre, que ens porten al butà.
Ara la teva bombona de sempre arriba a casa millor que mai. Perquè a Repsol hem ampliat el nostre horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins a les 2. Segueix confiant en el gas de Repsol. Demana'l al 901-100-100.
Seguim amb Basquats 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5. Està sinking en les ofertes sinking de Hyundai. Perquè al sinking de sempre li afegim fins a 5.000 euros de descompte i no pagues fins d'aquí a 5 mesos. Finançat amb Santander Consumer EFC fins al 30 de novembre del 2015. Hyundai.
Imagina que ets al mercat flotant de Bangkok. Ara, a les cristal·lines platges de Phuket. I ara, deixa d'imaginar-ho. Gaudeix de Tailàndia amb les nostres tarifes especials. Vola a Bangkok a partir de 599 euros o a Phuket a partir de 650 euros. S'hi apliquen termes i condicions.
Fly Emirates. Hello tomorrow.
Si busques casa, a Habitaclia t'ho posem més fàcil. T'avisem si hi ha pisos nous o baixen de preu.
M'encanta aquest pis.
Per buscar casa, habitaclia.com. Quan t'ajuden, és més fàcil.
Saps aquella cara que fas quan et valoren la feina ben feta? És la cara que fem avui tots els que formem CaixaBank.
Gràcies als nostres clients, empleats i accionistes per convertir-nos en el millor banc d'Espanya 2015 segons Euromoney. Gràcies per formar part de CaixaBank. Tu ets l'estrella.
Comença la quinzena feliç a Citroën Select. 1.200 vehicles d'ocasió en condicions excepcionals. Garantia mínima de 12 mesos, assistència en carretera 24 hores, vehicle de substitució i un descompte de 1.200 euros si el finances amb PSA Financial Services. Quinzena feliç en seminous, del 10 al 25 de novembre. Condicions a Citroën.es.
Citroën.
A Carrefour tot compta. Per això fins al 19 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte en tota la roba d'esport d'home i dona i en tot el calçat esportiu.
17 milions de nens pateixen desnutrició aguda greu. Envia UNICEF al 38028. Cost del missatge, 2 euros íntegres per UNICEF. Ara no podem parar.org.
Jo abans m'aprenia tot de memòria i ara m'ho he d'apuntar.
Ai, aquesta memòria. The Memory. Has d'aprendre The Memory. Amb The Memory tindràs una memòria? Recorda-ho. Ajuda la teva memòria amb The Memory. Consulta-ho amb el farmacèutic.
Ja t'estàs pensant posar l'arbre. Ja vols escriure els crismes. Ja trobes a faltar els que vindran. I com cada any, ja és moment de comprar el cupó del sorteig de Nadal de l'11. No t'esperis més. Hi ha més de 44 milions d'euros en premis, 70 dels quals de 400.000 euros. I a més, a cada cupó hi ha un missatge molt especial per compartir amb qui més vulguis. Sorteig de Nadal de l'11. Ara sí que és Nadal.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 11 en punt del matí estem fent un segon debat que és sobre la presència dels musulmans a Catalunya. Ho estem fent amb el Carlos Bartolomé, ell és un català Convers i amb el Shakir El Homani, que és sociòleg i diputat de Junts pel Sí, que estan debatent al costat del Nacho Martín Blanco, del Rafael Nadal i l'Anton Losada. Es queda aproximadament un quart d'hora i ens agradaria que el Shakir volia comentar alguna cosa.
Jo únicament, reforçant el que deia l'Anton Losada, quan convertim aquest tema en un tema de creences religioses, els estem donant la victòria en el relat a Daesh. Jo crec que això hem de ser molt conscients. Quan convertim aquest tema en una qüestió de creences religioses, els estem donant la victòria en el relat. I és molt perillós. I respecte al que estàvem discutint abans, és que no parlem de gent que ha vingut, és que parlem de gent que ha nascut aquí i que hem de solucionar uns problemes que hi ha. És a dir, Anglaterra han hagut de fer, per evitar elements de discriminació a l'hora de l'entrada en el mercat laboral, que els currículums vagin sense nom ni foto, que és una manera d'assegurar-se de que no hi ha discriminació a l'hora de la selecció de personal. Dius, s'han donat a Catalunya, jo, per exemple, a Catalunya fa temps que li faig una reflexió. En l'àmbit de l'educació superior, universitària, no hi hauria d'haver-hi molta més gent d'origen estrangera? Hi ha algun problema. Fins a l'educació obligatòria el sistema funciona molt bé, però hi ha certes barreres que hem de fer, i és aquí on la responsabilitat és entorn de cohesió social, de polítiques socials, no és una qüestió de creences religioses. I aquí dono un exemple que a mi m'agrada molt. A mi m'agraden molt les sèries nord-americanes, i soc jo i segueixo bastant. Quan acaba la sèrie i estàs llegint tots els noms,
els crèdits,
tens una diversitat en els noms que a mi em fa molta enveja. Dius, han sapigut gestionar la diversitat de la societat i l'oportunitat entorn de la gent de diversos orígens d'una forma molt gran. Això, en el nostre país, encara no ho hem aconseguit. I aquí és on hem de treballar, i treballar fort, i separar-ho molt clarament del que són creences religioses. És que aquesta gent, jo crec que cada cop que parlem d'islam i els situem als del Daesh, els estem fent un favor enorme, els donem la victòria en el relat, i és mentida. No representen en cap sentit el que
però,
és l'islam.
Sí, però molt al revés, i ara deixaré que també el Rafael, el Nacho i el Carlos i el Anton puguin comentar alguna altra cosa. Deixa'm portar el relat a l'altre extrem, La integració. Sí, efectivament, et dono la raó amb el tema de l'exclusió social en molts casos, però fins a quin punt també hi ha gent que no s'ha volgut integrar?
A veure, jo crec que la voluntat de no integració no existeix. El que passa és quin és el model d'integració en el qual treballem. En la sociologia va haver un debat ja fa anys sobre el multiculturalisme o l'interculturalisme, no? I quina és la diferència? El multiculturalisme, podríem dir, és la realitat de diverses cultures en un mateix espai, però que no interaccionen, i l'interculturalisme és com aquestes cultures interaccionen per crear una nova. Segurament aquí la qüestió és evitar la guetificació, evitar aquest punt de que...
I això ho hem evitat?
Jo crec que Catalunya, dintre del que cap, molt més que en algunes realitats de, per exemple, Brussel·les. Qui coneix Brussel·les sap que hi ha barris on, si tu parles àrab, et pots moure tranquil·lament pel barri. I no fa falta saber ni francès, ni... Aquí és el que hem d'anar treballant a l'hora de la capacitat de fer tothom corresponsable de la societat. I això significa que tu també t'has de fer corresponsable i has de voler treballar en aquesta corresponsabilitat. Però jo crec que evitar els guetos és una necessitat que hem de fer. I hem tingut problemes en aquest país, però no problemes de la dimensió que hi ha hagut a les Balears franceses o que et trobes en altres ciutats europees, que és el que s'ha d'evitar quan
creem els guetos. Algun dia hem de fer un programa sobre les llegendes urbanes, si són urbanes o no són urbanes, de les coses que es comenten, perquè n'hi ha moltes que potser hi hauria un moment que haurien d'explicar. Per exemple, el tema de la dona.
En quin sentit?
El tema de la dona dins del món musulmà.
El tema de la dona dins del món... Jo puc parlar del que és la meva experiència, dels meus pares... La meva mare és una persona absolutament autònoma que té una capacitat de fer i desfer. És que jo crec que també hem de situar que l'islam és una cosa molt àmplia. Jo a vegades recomano a molta gent per conèixer una miqueta l'islam i conèixer la seva història, dic, llegeix-te el conte de les mil i una nits. Els contes de les mil i una nits, i recomano llegir aquest conte, perquè et permet veure un islam que molta gent no coneix, situat en el segle... En segles passats, amb una capacitat d'obertura molt gran. És a dir, al final també, i també va depenent de les zones, no és el mateix...
Però tu et molesta, per exemple, veure dones amb burca?
A mi em molesta veure dones amb burca, sí.
Ho prohibiries?
Jo sóc absolutament laic en l'espai públic. I jo el que sí que crec és que una societat en l'espai públic i políticament ha de ser laica. A partir d'aquí, més que la prohibició, el que jo considero és que ha d'haver-hi actuacions que permetin evitar situacions de discriminació. Més que la prohibició, perquè jo crec que la prohibició no acaba ajudant a l'eliminació del burca, el que ha d'haver-hi són, en els àmbits dels ens locals, que són els que tenen més proximitat, programes específics entorn de situacions de dones amb burca, que anem a veure que amb burca aquí a Catalunya hi ha molt poques, perquè a vegades parlem del burca, i el burca és una realitat molt d'Orient Mitjà. Dius, i aquí no et trobaràs amb el burca directament, però sí que en els ens locals treballar entorn de mecanismes de proximitat que permetin l'empoderament en situacions de discriminació. Però la prohibició directa, a vegades crec que, per desgràcia, ha sigut més contraproduent que no pas el que seria un treball més de base i de proximitat.
Hi ha un altre problema que corre, i això és que aquí, quan parlem de gent immigrada que ha vingut aquí, i no parlo, només faltaria pels musulmans, perquè aquí podíem parlar d'altres... que obren botigues quan els hi dona la gana. Veritat o no és veritat? Estic dient alguna barbaritat o estic dient alguna barbaritat?
A les municipals de l'Hospitalet, jo vull riure per no plorar, a les municipals de l'Hospitalet, jo recordo un folletó d'un partit polític, mira, no direm el nom perquè... Tothom se'l pot imaginar, que una de les seves promeses electorals és que acabaven amb els kebabs. Volem acabar amb els kebabs. No, i era jo que deia, això no un fulletó, dius, als municipals, dius, ens hem tornat...
Dius,
la normativa del comerç és el mateix per tothom. Dius, és que, si no ens som conscients que la normativa és la mateixa per tothom, que si hi ha algú que se la salta, es trobarà amb el mateix problema, sigui el comerç, la persona que porta el comerç, de l'origen que sigui, dius, evitem-nos, és això, són les llegendes urbanes que van passant, no? Sembla que per tenir una nacionalitat o un origen, la normativa et permet obrir més temps o no, que jo crec que és allò per fer-s'ho mirar, perquè és surrealista el tema.
Vols comentar alguna cosa, Carlos?
Sí, jo volia comentar el tema de la integració. Dic, tant no és la integració dels musulmans aquí com els d'aquí amb els musulmans. O sigui, jo trobo que hi hauria més informació. Quantes mesquites hi ha a Catalunya com a mesquita? No, perquè tenim grats, tenim cases de cultura, tenim pàrquings. Jo l'altre dia passejant per un poli industrial em vaig trobar amb una nau una mesquita. I dius, això no és una mesquita.
No, és el teixit productiu futur de Catalunya, perquè, esclar, tots els municipis volen portar les mesquites al polígon industrial, que és allò que dius, teixit productiu, no ho sé.
Em fa falta, quan van voler ficar una mesquita a les Arenes, la que es va liar.
Sí, recordo.
Es va liar un... Jo trobo que des de petits ens hem d'ensenyar que totes les religions són bones, no hi ha cap religió dolenta, el problema són els fanatismes. És el que deia l'altre tema d'integració. Si a mi des de petit m'hagués ensenyat, doncs mira, tant els islam com els budaïs, els jueus, tal, tots venim del mateix lloc. Tots els religions viuen de les mateixes fonts, de la mateixa zona geogràfica i tot. I si això ens unia, des de petits, els nens del col·legi, els anéssim ensenyant, ja aniríem pujant amb més respecte en general.
Jo tinc un problema amb
el que diu el Carles. Sembla que ell apunta a un coneixement de les religions a confessional, un coneixement de les religions cultural, que amb el qual jo estaria absolutament d'acord, però jo crec que precisament en el que es basa en les nostres societats és en la separació estricta entre religió i política, i crec que aquest és el principi que ha de prevaler en tot cas, més enllà que les escoles pugui ser interessant, efectivament, que hi hagi un coneixement a confessional, en tot cas a confessional, insisteixo, més igual de la religió catòlica, de la religió musulmana musulmana, sempre que hi hagi una demanda social o un gruix social que així ho faci necessari. Però més enllà d'això, sobre el tema de la culpabilització, jo el que crec que és, també és important és reconèixer que des del punt de vista de les societats occidentals, si estem tot el dia tirant enrere i dient que com que nosaltres vam estar allà als països àrabs i efectivament les societats occidentals van cometre barrabassades, van cometre injustícies allà, per descomptat, però compte, perquè si no, el que no podem fer és defugir el problema. El problema que tenim avui dia és un problema de fanatisme religiós, però en tot cas de fanatisme, que pot ser ideològic, pot ser religiós, però és un problema de fanatisme i l'hem de combatre. No podem negar ni fer una estratègia de l'estrus i dir que no hi ha problema. Compte, hem de combatre el problema, l'hem de combatre allà, jo crec, vaja, parlaves abans, Shakir, del tema de Estats Units, veies les sèries americanes i consideraves que demostraven que s'havia fet un esforç d'integració de les poblacions vingudes d'altres països allà, i jo vull recordar que quan va ser l'atemptat de les Torres Bessones, molta gent va dir, i això a Europa és bastant habitual, va justificar els atemptats, alguna gent va justificar els atemptats perquè els americans ja sabem com són de, diguem-ne, d'imperialistes i de poc tolerants amb la gent de l'islam. Quan va passar el que va passar a Espanya el 2004, a Madrid, gent va culpabilitzar Aznar o el PP del que havia passat. A mi, realment, el que crec és que, més enllà d'altres crítiques, continuar amb la culpabilització eterna de les societats occidentals és un flac favor a l'hora de resoldre el problema. Crec que... No ho has fet tu, Shakir, ni el Carles,
però,
en tot cas.
Però em permets una reflexió, Nacho?
Sí, no, clar.
Combatre Daesh és combatre el seu relat. Combatre el seu relat significa que si anem, i abans estàveu fent un debat que és molt interessant i que és el de la llibertat i el de la seguretat, és a dir, si el que acabem fent és els elements sobre els quals hem construït una societat des del punt de vista de la llibertat, del respecte, de la no discriminació, si aquests valors els canviem per combatre Daesh, jo crec que no els estem combatent, que els hi estem acabant donant la victòria en el relat i una victòria. Per això jo crec que és molt important que ens reforcem en una manera d'entendre la societat, en una manera d'entendre els valors, la integració, en una manera de respectar les creences religioses per poder combatre Daesh. Perquè a mi el que em preocupa és que si els donem aquesta victòria en el relat, els serà molt més fàcil, en el futur, continuar captant gent. Perquè, vull dir, van a captar en els jocs més concrets. Dius, i és per això que crec que és molt important aquest reforç en tot d'una manera d'entendre la llibertat religiosa, la... els nostres valors...
Aquesta ha de ser precisament la lluita contra...
Són 7 i les 11. Anton Losada i Rafael Nadal per acabar, sisplau, Anton.
Sí, bueno, decía Nacho que esto es un problema de fanatismo, pero yo creo que es que eso es aceptar efectivamente el relato de los que ponen las bombas, ¿no? Yo no creo que sea un problema de fanatismo, yo creo que es un problema de que hemos sido incapaces... Después de 30 años de intervención por nuestros intereses geoeconómicos y estratégicos, hemos sido incapaces de apostar por la democracia allí donde más la necesitábamos. Y nos hemos instalado en una política que lo único que ha hecho es alimentar permanentemente a la bestia, ¿no? Pero bueno, eso es un debate. Volviendo al tema de la... Yo estaba escuchando... Es que no acabo de entender... Yo tengo un problema con el término integración. Uh-huh. Cuando decimos integración, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de integración, en realidad lo que estamos hablando es de asimilación. Es decir, consideramos que la gente no se integra si no es como nosotros, si mantiene sus elementos diferenciales, sus creencias, su cultura, su religión, sus usos, sus costumbres, es que no se han querido integrar. Yo creo que deberíamos a lo mejor reflexionar un poco más sobre lo que queremos decir cuando hablamos de integración. Y sobre todo, ¿dónde trazamos la línea para considerar que alguien está integrado o no? Igual que cuando decimos, no, es que aquí en la sociedad como la nuestra está perfectamente separada la religión del poder político. Bueno, excepto cuando, por ejemplo, eres alcalde de una ciudad y decides no ir a presentar una ofrenda a un santo. Que entonces sí que parece que se vuelven a mezclar los planos religioso y político, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucha tendencia a mirar y a juzgar todo lo que el supuesto enemigo ha hecho mal y además es responsabilidad suya, Yo creo que nos olvidamos que nosotros tenemos tenemos una responsabilidad muy grave en lo que ha pasado. Es decir, decía Nacho que no podemos ir culpabilizándonos. Es que, hombre, llevamos, en el caso de Irak, no podemos desconectar lo que está pasando en Irak con lo que hemos hecho nosotros. Bueno, con lo que llevamos haciendo en los últimos 30 años.
Hem d'acabar. 5 minuts, acabem. Rafael Nadal, en un minut, sisplau. Sí,
no, jo crec que de la lluita antiterrorista n'hem parlat, de la cohesió social també d'unidor, i en aquest tema només insistim que crec que necessitem fer un sobreesforç de recolzament dels sectors més dèbils de la societat, tant aquells que considerem autòctons de sempre, autòctons recents, però vull dir com els recent arribats, jo crec que són els dos sectors, i s'ha d'evitar la confrontació entre aquests dos sectors, perquè moltes vegades el que fem des de determinades posicions, des de determinats barris, des de la política, és mirar-nos a determinats barris dient ja s'ho faran, i el que s'ha de fer és polítiques, la llei de barris, tantes lleis que s'havien començat a treballar i que ara estan relativament aturades, i jo crec que és on s'ha d'insistir. I després hi ha el braç de la política internacional, que aquí jo francament tinc alguns dubtes, no? Jo crec que és veritat que no hem de centrar tot això en el debat religiós, perquè seria donar la victòria en els que ho pretenen, però tampoc sé si, com diu Anton, és un tema estrictament de democràcia. Ell feia la pregunta què estaria passant si en aquests moments a Síria s'hagués decantat cap a la democràcia, i jo li preguntaria amb un cert cinisme, ho reconec, vull dir que, per tant, no defenso res, només em pregunto què hagués passat si a Síria i Iraq encara hi hagués els règims que hi havia, diguem, i no haguessin col·lapsat les estructures d'estat ni a Iraq, ni a Síria, ni... potser, diguem, el resultat seria el mateix que ell preconitzava en relació amb la democràcia. Per tant, jo crec que segurament aquí hi ha una tercera pota, que una vegada més és l'econòmica,
bueno,
la social...
El resultat seria el mateix per als nostres, però, per exemple, per als kurdos, seguro que no.
Vale. Sí, bueno, pero para los kurdos no sé si ahora no reciben más de según que otros países, Antón. Yo creo que es evidente, no voy a defender, lógicamente, el régimen, pero lo que voy a decir es que lo que no puede ser de ninguna forma es que desde Europa es vagi a intervenir en aquests països y cuando se intervé, cuando se está a mig intervenir, de cop desapareixis y deixis el pollo que deixes allà.
3 minuts.
Yo creo que això és el pitjor.